Bona nit, Marta. Què tal? Com estàs?
Hola, bona nit, Sandra. Molt bé. Amb moltes ganes de ser aquí un altre cop amb tu.
Molt bé. Avui jo deia que obríem finestres, cortines, perquè ens portes bastant lluny.
Sí. Uh-huh. Avui fem un viatge en el temps uh-huh. i en l'espai. Em sembla que has parlat d'ecologia o uh-huh. d'aquest concepte d'ecosofia.
D'ecosofia, sí, amb el Jordi Pigem.
Sí, aquest concepte que va ser encunyat per Guattari. Mhm. Uh-huh. i per Arne Naes, uh-huh. i també has parlat, em sembla, que d'Occident...
Exacte, del mite d'Ulisses, no? I com aquest Occident a vegades ens ha portat a uns viatges que ens han donat coses molt bones, però d'altres no tant.
Exacte, no? Sobretot uh-huh. aquestes formes de producció tan nefastes uh-huh. per la supervivència del món, oi? Uh-huh. Uh-huh. Aleshores, per aquest motiu el que us proposo és fer un viatge als confins del nostre món, uh-huh. allò que hem anomenat des d'aquí, Extrem Orient, uh-huh. i que ens donaria això per un altre programa. Eh? Mm-hmm,
Extrem Orient, no? Que ja aquest sí. adjectiu pot ser problemàtic.
Exacte. Mm-hmm. Però no en aquest Orient, no a l'Àsia actual, que ja sabem que té greus problemes de sobreproducció, mm-hmm. de contaminació, com estan tan immersos en aquest capitalisme tan agressiu, mm-hmm. sinó que en farem un viatge a l'Orient de fa gairebé 3.000 anys, mm-hmm. aquesta Xina de les primeres dinasties, l'objectiu de redescobrir una de les filosofies més antigues.
Uh-huh. A més, tu ets gran coneixedora també de la Xina, no? Vaja, la de fa 3.000 anys no, eh? Però has estudiat molt bé això.
Sí, jo saps que de tant en tant m'agrada portar una miqueta d'aquesta Àsia, no? D'aquest uh-huh. món tan llunyà. Uh-huh.
Doncs avui us vull parlar de l'obra de Confuci, uh-huh. no? És un dels grans filòsofs de la humanitat, que va ser conegut a Xina com a mestre Kong, va viure a la província de Shandong, a l'est de la Xina, al uh-huh. segle VI abans de Crist, uh-huh. i va dedicar gran part de la seva vida a viatjar d'estat per estat uh-huh. per posar-se al servei dels grans senyors feudals xinesos, uh-huh. en un moment que hi ha doncs, una gran lluita no?, entre aquests senyors feudals, per posar en marxa el que ell creia que era el seu estat ideal. Uh-huh. I després d'aquests 14 anys treballant com a mestre i com a assessor d'aquests senyors feudals per uh-huh. crear doncs, aquest estat, va dedicar els últims anys de vida a la redacció dels grans clàssics, una refundició d'aquells llibres filosòfics tradicionals xinesos, uh-huh. fins a convertir-los en material educatiu imprescindible en la formació dels nobles. Uh-huh. I, de fet, ha estat part de l'educació... diríem fins a l'actualitat, eh? Uh-huh, uh-huh. En el sistema educatiu xinès. Uh-huh. Aleshores, la seva obra són les Analectes, uh-huh. que és un dels grans llibres, un referent essencial, un dels bàsics de la humanitat, uh-huh. Un referent per generacions i generacions del món xinès i a l'Àsia en general, que ha vertebrat tota la civilització xinesa en tots els punts de vista, és uh-huh. a dir, des de la gran política fins a la família.
Uh-huh. Però tu ens el portes avui per medi ambient, oi?
Exacte. Uh-huh. Clar, què és el que diu de la conservació del medi ambient? A veure, plantegem, segle VI abans de Crist, no té res a veure amb la situació actual, uh-huh. no? Uh-huh. Per Confuci, la civilització s'ha de fonamentar en dos principis, no? En la pau, en l'harmonia, i en el món ambiental, en el medi ambient... Es tracta d'una harmonia que ha d'estar com si diguéssim organitzada en tres àmbits, no? Uh-huh. Entre l'home i la natura, uh-huh. entre l'home amb els altres éssers humans i de l'home amb ell mateix. Clar, uh-huh. que a nosaltres ens importa...
Ha donat la clau ja, ha donat la clau, no?, amb aquests tres principis de realment com podríem relacionar-nos molt millor amb el nostre planeta.
Exacte, clar. Uh-huh. La clau és aquest home amb natura, no?, uh-huh. que és el que ens interessa a nosaltres.
Sí, però entre els éssers humans i entre un mateix també, perquè després allò, aquesta relació també es trasllada, no?, al medi ambient o a la natura, llavors és importantíssim també.
Mm. Doncs en el cas de l'home amb la naturalesa, el que ell planteja és que no només s'ha de tenir en compte o que hi ha d'haver un equilibri entre la transformació de la naturalesa per satisfer les necessitats dels éssers humans mm-hmm. i... han modificat el mode de vida dels éssers humans per adaptar-se a aquestes lleis de la naturalesa. Uh-huh. No? I que únicament, diguem, d'aquesta manera és com s'ha d'aconseguir l'equilibri.
Uh-huh. Sembla que nosaltres aquí a Occident doncs, haguem intentat fer el contrari, no? El canviar les lleis de la natura en alguns punts perquè s'adapti a la vida que nosaltres volem, no? Que és aquesta,
sí,
doncs,
per portar-la al límit, no? Per aquell màxim que uh-huh. ens pot donar i que ara estem veient uh-huh. que és un límit. Uh-huh. que és molt més curt no? uh-huh. del que es pensa. Uh-huh. Aquesta intenció, aquesta idea que els recursos són il·limitats, uh-huh. la veiem que no ho són pas. Eh? Uh-huh. Per ell, aquest equilibri és l'única manera com es pot garantir aquesta harmonia i, en definitiva, l'única manera com es pot garantir el progrés de la humanitat. I tornem un altre cop a aquesta idea, que precisament és l'única manera de progressar si respectem també aquestes lleis de la naturalesa. Clar, evidentment, és el que dèiem, en temps de Confuci la relació entre els éssers humans no es pensava en termes de protecció del medi ambient. Sempre et dic que em portes a buscar llibres i obres molt difícils perquè termes com l'ecologia, l'ecosofia són molt actuals i, per tant, no podem com buscar aquestes arrels tan llunyanes. Però, clar, també és cert que tampoc existia una contaminació tan greu com l'actual, no existien les maneres de producció actuals. Per tant, el que sí podem fer és entendre aquestes obres o rellegir-les, reinterpretar-les, i veure que, per exemple, la relació que establia Confuci amb aquesta naturalesa es podria reinterpretar en aquest sentit ecològic, no? En aquesta manera de viure el món, d'evitar el món, sempre mantenint l'equilibri i sempre respectant-lo.
No, a més, has donat una clau que Confuci deia que era l'única manera de garantir el progrés de la humanitat, però realment era un progrés entès, aquest significat del progrés diferent del d'avui en dia, no? Que sembla que sigui un progrés en el qual hem d'anar acabant evitant un altre planeta, perquè aquest doncs, se'ns queda curt, i un progrés que tingui en compte la relació amb la natura i que tingui en compte doncs, altres valors en relació doncs, a l'economia, a la felicitat, que el progrés no és només avançar la nostra escala materialista, sinó...
I econòmica.
Econòmica, clar.
En però... detriment de tota la resta, exacte.
Està molt bé que ens portis obres, doncs, diguéssim, d'aquest no extrem orient o d'orient, que ens deies que els analectes haurien de ser un referent essencial en la nostra literatura, però sempre ens quedem amb aquesta literatura universal que sempre és molt occidental, no? Mai sembla que les llistes aquestes dels llibres que t'has de llegir abans de morir incloguin molts llibres que segurament hi són d'aquesta altra tradició que estava molt més desenvolupada en aquella època, no? Fa 3.000 anys que potser aquí a Europa.
Sens
no?
dubte. I que a més, moltes vegades, no? És a dir, és una obra que transcendit la civilització xinesa durant 3.000 anys. I, en canvi, nosaltres moltes vegades no la coneixem. Sona a molt llunyà, no? És aquest equilibri, precisament, que buscàvem de no saber només què és el que passa aquí, sinó també anar a buscar altres referents que ens puguin ajudar a la recerca d'aquestes vies alternatives. T'he de dir l'edició, última edició, o una de les últimes edicions de les Analectes de Confuci, va ser publicat per Fragmenta el 2007 en una traducció i una edició a càrrec d'Antoni Prevosti, que és un professor titular de Filosofia de la Universitat de Barcelona i sinòleg.
Ah, molt bé.
I, per tant, diguem, hi ha una...
Molt bé.
Molt bona edició, sí. Perquè moltes vegades, de vegades això ja n'hem parlat, aquestes edicions que no s'entenen, que utilitzen un llenguatge molt arcaïtzant, que de vegades costa la lectura. Això sempre intentem buscar, doncs,
Fragmenta,
això,
que té un molt bon catàleg. Dèiem, no? Jo et volia dir que igualment, encara que aquesta obra hagi doncs, transcendit aquests 3.000 anys i sigui una supervivent, jo crec que els xinesos avui en dia, almenys els grans polítics, l'haurien de rellegir, perquè em sembla que la seva economia està anant una mica en contra, no? D'aquesta idea de respectar la natura, bàsicament perquè són la fàbrica del món, també tenim nosaltres algo a veure. Marta, com sempre, ha estat un plaer, t'esperem d'aquí un parell de setmanes perquè ens obris una altra vegada aquesta finestra a un altre punt de la literatura que ens aporti doncs, pel nostre present una altra lectura. Moltíssimes
Igualment,
gràcies.
Igualment, Sandra, encantada de ser aquí. Bona nit.